els podcasts de Ràdio Estel. Matrícula oberta.
Estem al matí a Ràdio Estel. Hauran notat que hem canviat només per un dia aquesta sintonia habitual de la secció que dediquem a la comunicació els dimecres en poques paraules, perquè avui volem parlar dels Spin Doctors. No dels que esteu escoltant, que és el grup de rock nord-americà, sinó de la figura del cap de gabinet de la presidència. Figures que, la veritat, han anat guanyant protagonisme, però sempre des de l'ombra. Per exemple, el qui era Spin Doctor del president Pedro Sánchez, Iván Redondo.
¿A la Sexta se viene?
No. Como analista de La Vanguardia los lunes.
¿Cuánto le pagan a La Vanguardia, eh?
Bueno, me han dicho que igual, parecido, similar a ti. Pero, si quieres luego nos decimos.
No, yo sé que eso lo digo ya aquí ahora. Pero si usted me lo dice, claro, no voy
no,
a decir.
No, no lo vas a decir aquí.
Yo sí.
Pero no me lo creo.
Yo sí que lo puedo decir.
No me lo creo, déjalo.
No, porque usted no se atreve a decir la cifra suya, pero yo la diría.
No, pero no, similar, sí, que te quiere fichar mucha gente. No me hagas hablar.
Bueno,
esto seguro que lo quieres cortar.
No, jo, cortar, però per què voy a querer cortar?
Molt interessant, David Serra, aquesta conversa sí que va tenir Iván Redondo. També reconeixíem a l'instant a Jordi Évole, no? Aquest cap de setmana, si no m'equivoco,
sí, sí.
A la Sexta.
Va ser el retorn de Lo de Évole, programa de la Sexta, en la seva segona temporada, i a més, tan important com amb un convidat com Iván Redondo, que era la primera vegada que veiem aquí havia estat, veiem parlar, amb una entrevista així en profunditat, el director del gabinet de presidència del govern, per tant, l'home de confiança, la mà dreta de Pedro Sánchez. Va ser una entrevista que havia creat moltes expectatives i que va acabar, diríem, amb una gran decepció per la majoria d'espectadors. Com a mínim, si ho van expressar molts a les xarxes socials.
Doncs avui, en el nostre espai de comunicació, en poques paraules, al matí a Ràdio Estel, parlem d'Iván Redondo, però sobretot de la figura d'un director d'un gabinet de presidència. Per això ens acompanya l'Enric Xicoll. Ell és professor i secretari acadèmic de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull. Bon dia, Enric.
Bon dia.
Moltíssimes gràcies per estar novament amb nosaltres. No sé si vas poder veure l'entrevista a Iván Redondo aquest cap de setmana.
En directe al moment no, de fet després sí que l'he pogut recuperar online i bé, la veritat és que sí, estic d'acord una mica amb en David que potser un tipus d'entrevistes d'aquest tipus pot crear expectatives. També caldria dir que a vegades aquestes expectatives es creen també en uns àmbits, si em permeteu, més autorreferencials o més domèstics de l'àmbit de la comunicació i que a l'hora de la veritat sí que és veritat que potser va generar més decepció, o fins i tot jo, si em permeteu, des del meu punt de vista més personal, també veient que una persona com ell també era difícil que pogués haver explicat gaires coses més de les que va explicar.
Ja, que potser la gent doncs volia saber com més coses, però no podia, no? Ja no podia estirar més de la llengua, no? El mateix Évole.
Digues.
No, anava a comentar aquesta, així, com donar aquestes opinions, no?, del que va donar de sí aquesta entrevista a Iván Redondo, que fins i tot va haver-hi gent, no?, que va qualificar l'actitud de Redondo com de ridícula, fins i tot.
Bé, jo, la sensació que tinc, potser ens en podem, com parlant d'assessors d'imatge, assessors de comunicació, spin doctors, pensem una cosa com un spin doctor, no només assessora normalment o un cap de gabinet o un cap d'un govern, sinó que també assessora partits polítics. Sovint també es relaciona el concepte de spin doctor amb certs lobbies que ajuden a definir ideològicament què pensa un partit polític. Probablement tampoc hem de tenir tantes expectatives perquè, a veure, nosaltres els que ens dediquem al món de la comunicació, els periodistes, moltes vegades s'utilitza aquesta terminologia de l'off the record, no?, que et donen una informació privilegiada doncs, en un cercle íntim de periodistes, moltes vegades directament la font d'informació, i sí que en aquests moments off the record, moltes vegades un cap de gabinet, un cap de comunicació, o fins i tot la pròpia font, et dona informació privilegiada que després tu com a periodista l'utilitzaràs doncs, per treure més rendiment informatiu. Doncs aquesta expectativa que tu tens davant d'un off the record no podem esperar tenir-la davant d'una persona que està acostumada, potser, a donar aquest tipus d'off the records o de parlar amb els mitjans de manera més íntima i ho faci de manera pública. Perquè precisament el que estaria fent és desprestigiar la feina que ha fet fins ara, no? una persona que es dedica a aquest assessorament de manera més interna, més tancada, el que no pot fer és que aquest assessorament o aquesta manera d'actuar la tingui també de manera pública.
Enric, tu com a professor, veient l'entrevista, tu creus que Ivan Redondo és una persona que comunica bé? I totes aquestes, potser aquestes no contestar les preguntes que a vegades hi feien tota una estratègia?
A veure, més que una estratègia, a vegades el sabater és el més mal calçat, no? Allò que diuen, no? I sí que és veritat que potser una persona que està acostumada a dir-li a un altre com s'ha d'expressar, no per força ha de ser ell també un bon comunicador. Potser una persona que sap com dir-li a un altre com ha de comunicar, potser ell no ha de fer aquesta feina de comunicar de manera pública, i per tant també és normal que davant del públic potser no actuï de la mateixa manera. Jo més que una estratègia veig una precaució, una prevenció evident, no sé com dir-ho, que se li notava molt, que vigilava què deia, fins i tot en el ritme a l'hora de comunicar era un ritme lent, que es notava que estava pensant molt la resposta per evitar donar informació que en algun moment, també us he de dir que, els que això també ens passa una mica als periodistes, els que treballem en l'àmbit de la comunicació, que a vegades no acabes tu també de saber exactament el límit què puc dir, què no puc dir, no? Jo personalment, no? Mm. I a vegades, davant d'una situació, prefereixes ser, en aquest cas jo crec que fins i tot, això sí que ho lleu d'una manera positiva, de ser, va més ser previngut que no pas després haver-te de penedir del que puguis dir, no? Mm-hmm. Jo crec que més que una estratègia, el que ell buscava és que no li poguessin retreure que en aquesta entrevista hagués donat informació que forma part també de la confidencialitat entre un president d'un govern o d'un partit polític, el que sigui, i els seus assessors informatius. Jo no veig tant una estratègia, insisteixo, sinó com una prevenció.
Ara parlarem una mica de la figura de l'Spin Doctor, perquè potser hi ha gent que ens estigui escoltant i digui, però què és l'Spin Doctor? No? D'on ha sortit aquesta terminologia? Que és el cap de gabinet, no? Entenc, Enric, a grans trets, de l'assessorament polític. Millor d'assessorament polític.
Sí, sí. Són els... un partit que sobretot està molt relacionat amb l'Spin Doctor, amb el partit polític, més que en un polític en concret, tot i que als Estats Units sí que ho associem molt a la persona del polític, perquè moltes vegades, com sabeu, els polítics estan per sobre dels partits polítics o més enllà dels partits, però normalment el partit polític o els polítics en general tenen unes línies ideològiques, no? I s'han de posicionar davant de la societat doncs, en temes de, jo què sé, avortament, violència domèstica, no sé, els toros o qualsevol tema, no? I el que fa un spin doctor és crear el discurs. Són creadors de discurs. I que fan que aquell discurs associat amb un partit polític determinat tingui un resultat final narrat, explicat, no? És convertir la ideologia del partit en una narració, no? I el que fa una mica l'spin doctor és donar-te aquest relat ja elaborat, ja preparat i sobretot des d'un punt de vista comunicatiu que sigui eficient, o sigui, que arribi de manera eficient en el públic i que el públic l'entengui amb facilitat, no? Potser associem molt això a l'Spin Doctor, un tema molt d'imatge, i no és tant d'imatge com de discurs, de contingut del discurs.
Uh-huh. Mira, el mateix Ivan Redondo, l'entrevista que li feia Jordi Évole, definia així quina és la seva feina.
La política és un poco como la Fórmula 1. Y esto es muy importante. Mi trabajo, como el de personas como yo, es el de ser un ingeniero. Yo no soy el piloto. Hay veces que el coche no va. Y puedes tener un gran piloto y no va a ir. Y no lo olvides que esto es así.
Lo decía por Ángel Gabilondo,
¿entonces? Nunca. No. Ángel ganó las elecciones y 2 años después las perdió. Nunca nadie sale a que el coche no salga del pit lane. Pues tiene que salir. Tiene que salir, Jordi. Pero no te puedes engañar. Eso es así.
És a dir, Enric, és el que ara comentaves, no? El creador, però no el que fa la resolució.
Exacte. No, a més, a veure, per suposat, aquesta idea, no?, de que a vegades no un spin doctor o un assessor d'imatge o un cap de gabinet o un cap de comunicació podrà solucionar les mancances que pugui tenir, doncs, el pilot, en aquest cas, no? Però sí que és veritat que el que ell ha de fer és que la màquina funcioni correctament. Ara, la màquina vol dir, com parlar d'enginyer, no? D'enginyer, que el cotxe funcioni correctament, però després el pilot ha de saber conduir el cotxe. Si el pilot el primer revolt s'estavilla, probablement no serà culpa de que el cotxe estigui mal fet, sinó que serà doncs, que té una conducció temerària o que va massa lent, o el que sigui. No? Mm. Per tant, el que ha de fer l'espin doctor és la màquina estigui ben engreixada, ben lubricada, que hi hagi el canvi d'oli quan toca, doncs que els alerons estiguin correctes, però després, és clar, si el pilot no sap conduir, no és molt fàcil que es pugui estavellar.
Totalment. Avui estem parlant amb Enric Xicoy, professor i secretari acadèmic de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals a Blanquerna Universitat Ramon Llull. És veritat, Enric, altres països com els Estats Units o el Regne Unit, no? Aquesta figura, podríem dir que és més pública, no? La figura de l'Spin Doctor. Per què creus que a l'estat espanyol estan més a l'ombra?
A veure, jo crec que també passa des d'un punt de vista mediàtic amb els periodistes, perquè aquest concepte, i parlo de periodistes, els periodistes estrella, que fixeu-vos que des d'un punt de vista també a l'estat espanyol o Catalunya, no existeix tant la figura del periodista estrella. I parlo del periodista entès com realment un reporter, el periodista que investiga, que fa feina. Podem tenir ara potser un Carles Porta, no? Doncs que es converteix en un periodista una mica de referència, i en canvi als Estats Units sí que la figura periodística, no tant de comunicador, no tant entès com algú que fa espectacle o que fa entreteniment comunicatiu, que aquests sí que poden tenir certa repercussió, als Estats Units hi ha aquesta figura de l'estrella. I potser en l'àmbit aquest també de la comunicació política també hi ha fet doncs, algunes sèries de televisió, com l'Ala Oeste de la Casa Blanca, no? Que parla precisament una mica d'aquesta figura dels Spin Doctors, i sempre des del punt de vista dels Estats Units ja sabem que tota figura, aquest concepte més mediàtic l'associem moltes vegades a moltes altres figures que no les tenim tant aquí, no? I sí que és veritat, que aquí queda una cosa més reservada, i si t'he de dir la veritat, des del meu punt de vista, crec que quan un Spin Doctor sigui menys protagonista, millor, perquè el que no convé precisament des d'un punt de vista, jo crec, comunicatiu per part dels polítics, és veure que darrere hi ha un estratega, una persona que t'està preparant el polític perquè després pot donar molta sensació de poca credibilitat del polític, no? De dir, escolta, aquest és un titella, no?, que està al servei d'una altra persona que li està dient tot el que ha de dir. Ja hi ha una mica aquesta imatge generalitzada, però potser el que ha d'evitar precisament un Spin Doctor és que això passi, des del meu punt de vista.
Per tant, podríem entendre que la decisió de Pedro Sánchez d'alguna manera cessar o de dir fins aquí arribat a Iván Redondo, això va ser abans de l'estiu, podria anar per aquí, tot i que Iván Redondo diu que no, que va dimitir ell, però vaja, igual tampoc entrarem en aquesta discussió, però potser és això, no? Que potser es parlava massa d'Iván Redondo
que no pas de...
i era el moment de dir, doncs ja està, fins aquí hem arribat.
Sí, també... A veure, això no en tinc idea. Vull dir que no,
per això dic que no entrarem si ell va dimitir o l'altre el va fer fora.
Això no ho sabrem i segurament que també està bé que quedi entre ell. Però també, a vegades, fixeu-vos que la figura de Pedro Sánchez és una figura que fa relativament poc, vull dir, fa pocs anys, que ha aconseguit ja ser, un governant, que ja s'ha consolidat, etc. I probablement sí que ara a ella li convé un tipus de figura, fins i tot des d'un punt de vista més personal, un canvi de rol, no? Que fins ara ell havia de ser més agressiu, probablement, per poder aconseguir el govern, havia de ser més proper a la gent. Això no vol dir que Iván Redondo no li pogués donar aquesta responsabilitat o aquesta situació més d'estabilitat. Mm. I potser, només és una hipòtesi de treball, també va bé que potser si la persona que t'ha anat assessorant ho ha fet en una línia, doncs ara ho hagi de fer en una altra línia diferent i potser canviar la figura també és recomanable en un moment determinat. El que sí que és curiós, que el mateix Iván Redondo comentava,
sí.
Jo penso, ell deia que ell es moria assessorant altres partits polítics, però no, per exemple, el Partit Popular o més cap a la dreta, no? Sí que és veritat que la figura dels pindotes també cal dir que normalment és una figura que se sent normalment, afí ideològicament al partit o a l'institució en la qual assessora. Mm. I, per tant, també cal tenir en compte que a vegades són gent de molta confiança. No són entre cometes, funcionaris o professionals només d'allò, sinó que també combreguen ideològicament. I això a vegades també pot provocar que en un moment determinat doncs amb aquella persona hi puguis tenir una certa discrepància ideològica, no?
Ja per acabar, Enric, un altre nom que s'ha popularitzat és el de Miguel Ángel Rodríguez, qui va ser portador del govern d'Aznar, recordem-ho, i ara director de gabinet d'Isabel Díaz Ayuso. Creus que la presidenta de la Comunitat de Madrid necessita un assessor o va per lliure ella?
No, jo crec que sí. Jo crec que... I a més, diuen que bona part del que és ella actualment té a veure amb Miguel Ángel Rodríguez, i per tant jo crec que sí que és necessari, i que la sensació d'espontaneïtat i fins i tot a vegades d'improvisació que semblaria que hi ha darrere d'ella no hi és tant. Jo crec que és una figura molt important, Rodríguez. No sé si els que som tenim una miqueta més d'edat el recordem quan era portaveu del govern, era el que en el seu moment va parlar de les caniques,
sí.
No? Quan van parlar de si el Catalunya podia jugar en competicions esportives internacionals i va dir sí a les caniques, no? Una cosa d'aquest
tipus. Sí.
És una persona que ideològicament i també de manera de crear discursos és molt potent, i jo crec que sí, que és molt probable que l'actual presidenta de la Comunitat de Madrid, bona part del seu èxit, perquè té molts seguidors i realment està aconseguint un èxit, i fins i tot aquestes a vegades, una de les coses que fan els King Doctors és fer-nos creure que allò que ha sigut o sigui, allò que sembla no sé, una bajanada, una tonteria, que ha sigut una cosa improvisada, moltes vegades està pensat, eh?
Està tot guionitzat.
Tot no, perquè també n'hi ha alguns que van una mica per lliure a vegades, però sí que a vegades allò que ens pot semblar que està improvisat sí que darrere hi pot haver, si més no, una certa estratègia per donar aquesta imatge també d'improvisació, perquè és el que en el fons molta part del públic o de l'actor,
o
dels seguidors,
no?
És el que els agrada. Clar. Exacte.
Enric Xicoy, professor i secretari acadèmic de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, moltíssimes gràcies, cuida't moltíssim, Enric.
Sí, estic una mica refredat avui.
No, però no t'ho hem notat. Però cuida't igualment. Vinga, una abraçada, Enric, gràcies per tot.
Matrícula oberta, un podcast de Ràdio Estel.